Un cop al mes parlem d'ocupació i formació amb la col·laboració i la complicitat del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. I avui volem posar el focus en els plans de reactivació econòmica, en la contractació que generen i en un perfil molt concret que d'aquí uns minuts us expliquem. Saludem primer la nostra anfitriona en aquestes trobades, la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació Vilafranquí. Mercè, bon dia, ben tornada.
Bon dia, moltes gràcies.
Com ha començat aquest 2022?
Bueno, ha començat amb energia, perquè fa nosaltres el servei, preparant tot el que són els programes de formació i ja obrint inscripcions en diferents especialitats i bé, pensem que sí, que la cosa agafarà embranzida progressivament.
Fantàstic. Ara entrarem en matèria, però abans fem un cop d'ull a l'agenda. Quines propostes més imminents voleu compartir?
Sí, concretament començaré a parlar-vos de la formació TIC, la proposta que fa el Punt TIC Vilafranca Virtual per a l'aprenentatge d'habilitats i coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació. Tenim dues càpsules formatives de gestions i tràmits online a començar en aquesta primera de quinzena de febrer, al igual que altres dues d'ús del mòbil per a la recerca de feina. Són càpsules de curta durada per a l'aprenentatge d'habilitats a utilitzar en recerca de feina d'una forma que els usuaris i usuàries vegin la necessitat de fer-ho. D'altra banda, per la segona quinzena ja tenim una altra càpsula formativa que és sobre l'eina Canva per a fer infografies i presentacions i una altra de retoc fotogràfic. Aquestes dues seran per la segona quinzena, una miqueta més enllà. Després, pel mes vinent, el mes de març, tenim dos cursos de més de llarga durada, un d'alfabetització informàtica i un altre de preparació per al certificat ACTIC a nivell mitjà. Són cursos aquí ja de 30 hores i que tenen un mes per desenvolupar-se. Bé, llavors, l'altre bloc que també porto per informar-vos és el de formació per a l'ocupació i us dic que tenim els cursos d'activitats auxiliars de magatzem que comencen el 7 de març, d'acord? Per les inscripcions ja són obertes, és un curs de 250 hores. D'altra banda, tenim dos cursos que han començat aquesta setmana, que són els tapers de neteja i operacions bàsiques de cuina, que tot i que, com us comento, han començat avui, tenim places i, per tant, és una crida per a últimes places, per a qui li interessi. I, per últim, també volia informar-vos d'un altre CP, d'un altre certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. És un curs que organitza la Fundació Pere Tarrés, però que té lloc de forma semipresencial a les nostres dependències, a la FACINA. És un curs de 490 hores i que comença el 22 de març. Per tant, les persones que li interessi aquesta especialitat doncs, també tenen la possibilitat d'inscriure's a través de la pàgina nostra, ocupació.vilafranca.cat.
Aquí trobaran informació i sí, la possibilitat d'inscriure's online.
Sí, així és. Totes les inscripcions s'han de fer online.
Ara sí, doncs, abordem la tertúlia d'avui al voltant de la contractació que generen els plans de reactivació econòmica. Ens presentes una mica aquesta eina?
Sí, bueno, és una línia de contractació que ens ofereix la Diputació de Barcelona, entre d'altres que també tenim, per a contractar persones en situació d'atur laboral. I bueno, els perfils van variant i el perfil del qual avui parlarem és el de netejadors de grafits, que tenim la sort de comptar més o menys periòdicament i bueno, per la gran feina que fan a la població, doncs avui mereixen que parlem força estoneta d'ells.
Presentem les convidades?
Presentem-les. Bé, d'una banda tenim a l'Helena Rialp, que és la tècnica del Servei d'Ocupació, és la responsable de tota l'àrea d'orientació.
Benvinguda, Helena.
Gràcies.
D'altra banda, tenim la Rosa Cabestany. Ella és responsable de manteniment de la via pública de l'Ajuntament de Vilafranca.
Bon dia.
Bon dia.
I després comptarem amb un treballador contractat, un oficial de primera, Josep Maria Cruz, que el tindrem per telèfon.
Doncs comencem parlant d'aquests plans d'ocupació i d'aquest perfil tan concret de netejadors de grafits amb l'Helena Rialp. En quin moment i en quin context es decideix optar per aquest tipus de treballador per potenciar aquesta contractació?
De fet, des del Servei d'Ocupació portem molts anys una mica en realitzant tots aquests programes que fomenten la contractació de persones i, com deia la Mercè, aquestes contractacions venen, no?, des de diferents línies de subvenció i en elles determinem diferents perfils professionals. Neteja de grafits i manteniment de la via pública és un dels perfils on des de fa bastant de temps portem apostant per aquest perfil professional, perquè la realitat és que al final el benefici que aporten, no?, al nostre poble, a la nostra ciutat, es repercuteix molt i és molt visible en la millora d'això, no?, d'aquests espais urbans, aquesta millora i manteniment d'elements de la via pública, i això porta doncs, aquesta part qualitativa a tot el que és doncs, a l'entorn del ciutadà i de la vila. Aquestes persones estan normalment acompanyades o tenen aquest suport a través de la gran col·laboració que tenim i que la Rosa ens explicarà amb manteniment de via pública, i a través d'ells fan tot aquest acompanyament, no?, d'aquestes persones que s'acaben integrant a la resta d'equips que ja tenen de professionals de l'Ajuntament fent tot aquest seguit de tasques. Per tant, és com, no?, professionalitzar unes persones que en aquell moment, per diverses circumstàncies, podien estar a l'atur, i algunes poden tenir experiència, altres no, Rosa. A vegades ens trobem amb persones que no tenen aquest perfil professional, però que tenen aquesta necessitat o aquesta predisposició per treballar en aquest sector, i gràcies al suport que es fa en aquest equip que s'integra i acompanyen, no?, des de tot l'equip que porten la Rosa, poden fer aquest acompanyament a aquestes persones per professionalitzar-se també en aquest ofici. Llavors, és com aquesta doble via, no?, que acaben aquests processos havent conegut un ofici nou, potser, havent adquirit noves eines i havent tingut una possibilitat de contractació.
Aquestes persones es contracten a través del pla d'ocupació. Això que implica, quins requisits comporta?
Els programes de contractació de les persones, que es coneixen com a NOMS, plans d'ocupació, tenen entre ells diferents requisits, diferents convocatòries, diferents durades, diferents perfils professionals. Sempre estem regits pel moment de cada any i subvenció que rebem. Alguns venen per Diputació, alguns venen pel Servei d'Ocupació de Catalunya, pel Fons Social Europeu, i en aquestes fonts de finançament són les que marquen les durades dels contractes i les característiques d'aquestes contractacions, fins i tot a vegades els perfils, si han de ser d'un barri molt concret, de l'Espiralla en aquest cas, per exemple, o si han de ser majors de 52 anys, o per persones que estan cobrant renda garantida de ciutadania. Llavors, això és com aquesta cosa molt interna, no?, de requisits i convocatòria, que després, quan ho traslladem a la ciutadania, al final estem oferint llocs de treball perquè aquestes persones puguin ser contractades. Per tant, sí que és veritat que hi ha molta diferència, depèn de la font de finançament o si és finançament propi, per exemple, de l'Ajuntament.
Molt divers, no?,
sí,
en funció de cada convocatòria.
Molt divers, i això inclou molta diversitat de perfils. Ara avui estem parlant d'aquests perfils, però la Rosa segurament en pot nombrar molts altres més que tenim i que estan col·laborant amb ells i que al llarg de tots aquests anys hem anat canviant, també.
Quins perfils et sortirien, Rosa, ara així?
Doncs nosaltres, des de la brigada, hem acollit perfils de neteja de grafits neteja i pintura de grafits, i també neteja de mobiliari urbà. Després els de brigada pròpiament, que llavors s'acaben integrant a dins dels nostres equips de treball, i els de jardineria, que aquests una mica són els que hem rebut últimament, no? I després, n'hi ha d'altres que no col·laboren amb nosaltres directament, però també fan tasques de rehabilitació d'habitatges, per tota la borsa que té l'Ajuntament d'Habitatge Social. I
Déu-n'hi-do.
Sí.
Helena, parlàvem dels requisits, que són diversos en funció de cada convocatòria per contractar aquestes persones, i quan els beneficis que els comporta per a ells com a treballadors, aquí sí que hi ha més unitat?
Sí, al final, el benefici directe, i que en totes les subvencions o en totes les línies de finançament, és que aquestes persones estan contractades i treballant. Això genera transversalment moltes altres coses i molts altres beneficis, a part de millorar la seva situació econòmica, personal o familiar. Milloren en quant a hàbits laborals, a hàbits professionals, el fet de tornar a estar en els peus dins el món laboral, formar part d'uns equips que a la vegada estan dins uns altres molt més grans, dins un sector que és administració pública i que això té un funcionament, no?, Rosa, molt, molt concret, molt establert. Bueno, som aquest pont, no?, entre, diguem, a vegades el següent procés de l'empresa ordinària o l'empresa més formal que podem tenir al mercat i nosaltres. Llavors, està clar que aquest acompanyament que es fa, moltes vegades potser en una empresa privada, a vegades perquè el mateix sector, el mateix territori o la mateixa empresa no pot disposar d'això, com és evident, però intentem fer aquest acompanyament, no? Que aquest plus seria tractar les persones des d'aquesta mirada també de que estan en un procés com de reinserció social o de reinserció laboral, no? I, bueno, això és lo bonic i lo complicat, també.
Sí, i moltes vegades també canvi professional, no?, que també ens hem trobat amb alguns casos que venien d'un món laboral i llavors això ha sigut una oportunitat de canvi i a partir d'aquí s'han pogut formar i han anat més, no?
Exacte.
I segurament han descobert, han fet una descoberta cap a un altre sector.
Sí, Rosa, anem a la pràctica. Quines tasques desenvolupen? No? Tenen un primer període d'aprenentatge? Com funciona?
Bueno, si ens basem en els de neteja de grafits o pintura de grafits, en aquest cas, nosaltres, sobretot, aquest pla d'ocupació es va començar per la neteja de façanes tant en edificis públics com privats, que hi havia bastant la demanda. I des de la brigada o des de la unitat de serveis sí que es feia aquesta feina, però potser no se li podia donar una mica aquesta importància que en aquell moment requeria. I llavors, doncs amb aquest equip que únicament es dedica a aquestes tasques, la veritat és que podem donar molta resposta i molt ràpida, no? I és el que deia l'Helena, que té una visió i un impacte a la ciutadania molt gran. I la veritat és que hem pogut ampliar una mica més, cada any ampliem una miqueta més els horitzons i ara fem també una neteja molt important de mobiliari urbà. I com poden ser fanals, no?, que a vegades doncs, hi ha cartelleria enganxada, cartelleres també, on hi ha molta cartelleria antiga que de tant en tant s'ha de netejar, papereres, bancs, o sigui, es tornen a vernissar bancs i queden com a nous, o jocs infantils, es tornen a pintar i llavors dones una altra imatge, no?, a la ciutat. Bueno, crec que es fa molt bona feina en aquest sentit, no? Que a vegades no és visible i també hem d'aprofitar les xarxes socials per fer-ho visible, però crec que si la ciutadania és una mica curosa en aquest aspecte, doncs realment sí que es pot detectar, no?, aquesta feina.
A les xarxes socials sovint hi veiem aquell fanal trencat o aquell banc castigat i el que no veiem és la imatge posterior, no?
Sí, potser faltaria
el després.
El que passa que ens falta temps i ens falten mitjans per poder-ho fer, però sí.
És complex l'acompanyament d'aquest tipus d'equip de treball o la seva gestió?
Suposo que sí. Suposo que sí. Més que res perquè és molt canviant, no? I els perfils són molt diferents. Cada edició tens perfils nous i molt diversos. I, bueno, jo crec que sempre n'hem tret coses positives de qualsevol equip de treball. També et diria que depèn de l'edició, segurament, doncs, és molt millor que d'altra. Però, bueno, intentem guiar, no? Des de la part més personal, no? que és el servei d'ocupació, que fan un seguiment una miqueta més personal dels treballadors, i nosaltres, des de la unitat de serveis, que fem un seguiment una mica més professional. O sigui, nosaltres fem el seguiment més de les tasques, de les incidències, del material, de tècniques de pintura, en aquest cas, o de tot aquest, en aquest sentit, no? Però, bueno.
Sí, sí.
I des de Via Pública, quin balanç feu del fet de disposar d'aquests treballadors de plans d'ocupació, els quals primer ensenyeu i després acompanyeu en aquest aprenentatge, en aquest procés?
El balanç jo crec que és positiu, 100%. Sí que, clar, és un volum, no, de feina durant els mesos que tenim aquests plans d'ocupació, però jo crec que ens recompensa molt, no? Perquè tenim molt volum d'incidència que ens arriba tant a través de les nostres línies habituals d'entrada d'incidències, però a més ara les xarxes socials també és un gran volum d'entrada d'incidències. I llavors, clar, sembla que no, però cada vegada en tenim més. I el número de treballadors de la nostra plantilla és el mateix, o a vegades menys i tot, no? Perquè també hem de considerar les baixes, que ara n'hem tingut bastantes per tota la situació actual. I llavors, vulguis que no, doncs tots aquests reforços, la veritat és que ens van molt bé.
complementem aquestes veus amb la de l'experiència. Si us poseu els auriculars que teniu al costat, podreu escoltar el Josep Maria Cruz. Ell ha estat contractat com a oficial primera. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una miqueta la teva experiència. Quant temps feia que estaves a l'atur abans d'optar aquesta contractació?
Sí, ja feia temps, feia molts anys. I els contractes que tenien eren contractes d'aquests que diuen basura, no? Contractes de pocs mesos i poca cosa més. Pràcticament molts anys a l'atur.
I en quin sector havies treballat abans?
Bueno, jo abans de ser pintor era tècnic en comerç exterior. Després, això a l'entrada al mercat comú va veure una reducció de plantilla de tot el sector perquè, bueno, tota la paperassa, tota la documentació es va quedar en res perquè no feia falta. I, bueno, i vaig començar a fer de pintura. I així porto ja uns quants anys.
I explica'ns ara en aquesta contractació, a través d'aquest pla d'ocupació, quines tasques has estat desenvolupant i quines t'han agradat més o menys?
Bueno, nosaltres fem una mica de tot. Fem mobiliari urbà, bancs, estructures dels parcs, en fi, fem una mica de tot. Fem també pis, fem edificis públics, edificis de, l'Àgora, i amb l'Ajuntament mateix, i hi ha molts edificis que es tenen de fer. I pisos d'aquests que són de lloguer, que de lloguer a l'Ajuntament, que són, bueno, hi ha bastants pisos d'aquests que es tenen de fer. I després, principalment, molt de grafiti, perquè hi ha molt grafitis que la gent, bueno, pinta molt per qualsevol puesto, i està ple de grafitis i coses d'aquestes, i això ho traiem també. I la feina és bastant extensa.
I tant, molt eclèctica. I com valores aquesta experiència laboral? Què representa per tu?
Bueno, per mi és una experiència, bueno, és una experiència nova, però, bueno, és interessant i necessària. Necessària en tots els sentits, per la gent que treballa i també pel poble, per la ciutat.
També t'ha permès activar-te, tornar al mercat, i això és molt important, no?, després de tant de temps.
Sí. És que quan estàs temps a l'atur hi ha problemes econòmics i també una mica psicològic, que la gent es queda una mica que no sap per on anar. I això va molt bé perquè entre que estàs treballant i una mica els cursos que fem, t'activa una miqueta i, bueno, tornes una mica a la realitat de tornar a intentar tornar a viure, per dir-ho d'alguna manera.
Què diries a algú que tingui l'oportunitat de començar a treballar amb un tipus de contracte, com ara aquest teu? Els animaries? Els diries que endavant?
Sí, totalment. Jo li diria que endavant, perquè a part de tot s'aprèn. No aprens un ofici, perquè 9 mesos és una mica curt, però sí que aprens a distingir els materials i tot això, o sigui, aprens bastant. O sigui que a part de la part econòmica, està la part també de saber com funciona l'ofici, una miqueta.
Josep Maria Cruz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort.
A vosaltres.
Cuida't, adéu-siau.
Va, adéu.
Sempre acomiadem aquesta petita tertúlia, aquest petit espai, amb la Mercè de nou fent un cop d'ull a les ofertes de feina. Això també és molt important. Com tenim la cartellera aquest inici de febrer?
D'acord, la tenim força plena. Us passo a informar sobre una selecció que hem fet. Bé, una empresa de Vilobí del Penedès demana un tècnic o tècnica d'electromedicina per a reparació i manteniment d'equips d'endoscòpia. Els requisits: tenir un grau superior d'electromecànica clínica i anys d'experiència, un mínim de 2 anys d'experiència, en mecànica de precisió, electromecànica i soldadura. La incorporació, en aquest cas, és immediata. En segon lloc, tenim una altra oferta, que és, en aquest cas, de tècnic fiscal i comptable, per portar un departament fiscal i comptable. Llavors, els requisits és tenir un grau universitari en aquesta especialitat i s'ofereix un contracte temporal de 12 hores setmanals amb possibilitat de fer-se indefinit. En tercer lloc, però en aquest cas és una oferta de triple, són 3 llocs de treball que una empresa de la Granada dedicada al packaging ofereix, en tots els casos amb un contracte temporal de jornada intensiva amb possibilitat de fer-se indefinit. Els 3 llocs de treball serien, el primer d'ells, de tècnic en SAT, d'electromecànica per a posar en marxa la maquinària corresponent de l'empresa. El segon seria d'electricista industrial per a la instal·lació elèctrica i pneumàtica d'aquestes màquines. Els requisits, en el cas primer no sol·liciten requisit, però en aquest segon sí que és un grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques o grau superior en automatització robòtica industrial. I el tercer dels llocs de treball que ofereixen és el de mecànic muntador per a l'ensamblatge i ajust d'aquestes màquines, perifèrics, etc. Es requereix un grau mitjà, un FP en grau mitjà o superior en mecànica industrial. Es valorarà l'experiència en totes tres feines, sobretot en el sector del packaging, i coneixements d'anglès i disponibilitat per viatjar.
On es poden consultar amb més detall?
Aquestes ofertes estan penjades a xaloc.diva.cat. Allà es dona més detall de cada una.
Moltes gràcies a totes tres per participar. Mercè, Helena Rialp i Rosa Cabestany. Un plaer. Que vagi bé la setmana.
Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.